Les 11 de la nit.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Benvinguts al programa El Campanar des dels estudis de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. L'equip del programa, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert, us desitgem en primer lloc una molt bona Pasqua. Al programa d'avui us parlarem del període d'inscripció escolar per al proper curs 2016-2017, un tràmit especialment important per als pares que han d'escollir per primera vegada un centre educatiu per als seus fills i també decidir, entre d'altres coses, si cursen la classe de religió catòlica. Arreu de Catalunya, la Fundació Escola Cristiana té més de 400 escoles arrelades en més d'un centenar de municipis. Són escoles que presenten un seguit de valors i actituds que neixen de l'ensenyament de Jesús i on s'ofereix la possibilitat d'aprofundir-hi d'acord amb els interessos i les opcions familiars i dels alumnes. La Fundació disposa d'un espai web que el podeu visitar, on trobareu tota la informació que es necessita. És el web triaescolacristiana.cat. Avui en parlarem a l'espai de l'entrevista amb el delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Tarragona, mossèn Norbert Miracle. I escoltem ara la glossa per aquest proper diumenge de l'arquebisbe de Tarragona, monsenyor Jaume Pujol, que ens parla de la festa de la Divina Misericòrdia, una festa que va ser instituïda pel papa Sant Joan Pau II per al primer diumenge després de Pasqua.
Déu vos guard. En la vida de Santa Faustina Kowalska hi ha un petit fet que ressalta com Déu escriu a vegades recte amb línies tortes quan vol una cosa. El seu director espiritual, el pare Sopocco, la tenia al confessionari, però per falta de temps no podia escoltar pacientment les confidències profundes que li feia la monja polonesa. Així que li va demanar que, fora de l'objecte mateix de la confessió, aquestes confidències les escrivís. Gràcies a això, ens va quedar un diari de Sor Faustina, en què explica amb tot detall com Déu li va anar inspirant que fos la secretària de la seva misericòrdia davant del món. En aquest dietari anota el 22 de febrer de 1931 que va veure Jesús amb una túnica blanca i la mà alçada per beneir mentre l'altra es tocava el pit, del qual sortien dos rajos, un de vermell i un altre pàl·lid. L'aparició va venir acompanyada de la petició que fes pintar un quadre amb la imatge que havia vist, amb la promesa de que qui la venerés se salvaria. I encara amb un altre prec. Vull que aquesta imatge sigui beneïda amb solemnitat el primer diumenge després de Pasqua de Resurrecció. Aquest dia serà la festa de la Misericòrdia. Sor Faustina va morir l'any 1938 i va ser declarada santa pel papa Sant Joan Pau II el 30 d'abril de 2000 en ocasió de l'any sant d'aquest mil·lenari cristià. El mateix papa va declarar que el diumenge següent a la Pasqua fos declarada la festa de la Misericòrdia i com si fos un senyal del cel, va ser en aquesta festa precisament quan el papa polonès va ser cridat a gaudir de la vida eterna l'any 2005. El papa francès va canonitzar el papa Wojtyla precisament en aquesta festa, el 27 d'abril de 2014. M'estès en aquesta història per assenyalar que estem davant una santa i una festa cristiana del nostre temps. Com no recordar-la quan el papa francès ha volgut que l'Església visqués tot aquest any contemplant la misericòrdia infinita de Déu amb cada un de nosaltres? En comentaris successius intentaré concretar maneres de ser fidels a aquesta intenció de celebrar un any jubilar dedicat a meditar sobre aquest do diví de la misericòrdia, que ja va tenir el pròleg amb la lectura atenta de la Misericordiae Vultus, el document pontifici que hem meditat, que convido a considerar com la millor lectura d'aquest any de gràcia. Adéu-siau.
És el moment d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 3 d'abril, que és el segon diumenge de Pasqua. Escoltarem un fragment del capítol 20 de l'Evangelista Joan, els versets del 19 al 31.
Al capvespre d'aquell mateix dia, que era diumenge, els deixebles, per por dels jueus, tenien tancades les portes del lloc on es trobaven. Jesús va arribar. Es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres».
Dit això, els va mostrar les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres».
Llavors va anar damunt d'ells i els digué:
«Rebeu l'Esperit Sant. A qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats. A qui no els perdoneu, li quedaran sense perdó».
Quan vingué Jesús, Tomàs, un dels 12, l'anomenat Bessó, no era allà amb els altres deixebles. Ells li van dir:
«Hem vist el Senyor».
Però ell els contestà:
«Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no fico el dit a la ferida dels claus i no li poso la mà dins el costat, jo no creuré pas».
Al cap de 8 dies, els deixebles es trobaven altra vegada en aquell mateix lloc. I Tomàs també hi era. Estan tancades les portes, Jesús va arribar, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres».
Després diu a Tomàs:
«Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins el costat. No siguis incrèdul, sigues creient».
Tomàs li va respondre:
«Senyor meu i Déu meu».
Jesús li diu:
«Perquè m'has vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist».
Jesús va fer en presència dels seus deixebles molts altres senyals prodigiosos que no es troben escrits en aquest llibre. Els que hi ha aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i creient, tingueu vida en el seu nom.
I una setmana més contem amb l'espai de mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Ell ens ajuda a meditar aquest passatge que hem escoltat.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 3 d'abril celebrem el diumenge segon de Pasqua. En el nucli fonamental de l'Evangeli resplendeix la bellesa de l'amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist, mort i ressuscitat.
L'exhortació apostòlica, la joia de l'Evangeli, cita aquestes paraules de Sant Tomàs d'Aquino. En ella mateixa, la misericòrdia és la més gran de les virtuts, ja que li escau abocar-se als altres i, més encara, socorre les seves deficiències.
I continua dient: «Això és peculiar del superior, i per això es té com a propi de Déu tenir misericòrdia, en la qual resplendeix la seva omnipotència de manera màxima».
El Papa Benet XVI ens diu: «El compromís per la justícia, la reconciliació i la pau té la seva última arrel i el seu compliment en l'amor que Crist ens ha revelat. En escoltar els testimonis aportats en el sínode, hem prestat més atenció a la relació que hi ha entre l'escolta amorosa de la paraula de Déu i el servei desinteressat als germans. Tots els creients han de comprendre la necessitat de traduir en gestos d'amor la paraula escoltada, perquè només així es fa creïble l'anunci de l'Evangeli, malgrat les fragilitats humanes que marquen les persones. Jesús va passar per aquest món fent el bé. Escoltant amb disponibilitat la paraula de Déu en l'Església, es desvetlla la caritat i la justícia per a tothom, sobretot per als pobres».
El text de l'Evangeli ens encamina vers l'experiència de l'Esperit Sant en la força del perdó i de la fe.
El text de l'Evangeli de Joan ens ensenya a trencar la barrera de la por. Ens torna l'alegria, la força amb la presència de Jesús. Ens confirma la vocació de continuar la seva missió redemptora i ens fa conscients de la presència de l'Esperit Sant entre nosaltres per aconseguir la difusió del perdó dels pecats. No es pot arreglar res sense el perdó. Només el perdó ens assegura que som veritables deixebles de Crist Jesús.
I obrim ara el bloc informatiu explicant-vos aquest dijous s'ha presentat l'inventari i la digitalització del fons musical de l'Arxiu Capitular de Tarragona. L'acte s'ha fet al Centre Tarragonense al Seminari i ha estat presidit pel senyor arcabisbe, el degà del capítol catedral, mossèn Joaquim Fortuny, juntament amb un representant de l'empresa patrocinadora del projecte de digitalització.
L'obra ha permès comptabilitzar les partitures tant d'autor com d'anònim, manuscrites o impreses que conté el fons, així com també els llibres de cor i els llibres de faristol, un total de 1.422 obres. Aquest fons d'un ric valor documental va ser catalogat per la Càtedra de Patrimoni Musical de la Universitat Autònoma de Barcelona i forma part del projecte Inventari del Fons Musical de Catalunya. D'aquesta gesta en va néixer aquest volum, del qual en són autors els musicòlegs Francesc Bonastre, Josep Maria Gregori i Montserrat Canell. L'acte ha comptat amb la interpretació de dues peces musicals compostes al llarg del segle XVIII per part del mestre de capella i comensal Antoni Milà.
I des del monestir de Santa Maria de Poblet ens han arribat recentment dues informacions. Per una banda, un nou nomenament, el del nou prior de la comunitat cistercenca, i un traspàs, el del pare Francesc Tulla.
El pare abat de Poblet, Octavi Vilà Mayo, ha nomenat el pare Rafael Barroer, nou prior del monestir de Poblet, prenent el relleu del pare Lluc Torcal, el qual el mes d'octubre del 2015 va ser nomenat procurador general de l'Orde Cistercenc. El pare abat ha confiat a fra Lluc Torcal la direcció del projecte Cosmos, que té com a objectiu habilitar un centre de visitants a l'entrada del monestir i la museïtzació de dons grans espais a l'interior, per tant de potenciar el monestir com un centre turístic, cultural i espiritual dins i fora de Catalunya. I en aquest mateix monestir de Poblet, a primera hora del Divendres Sant, moria el pare Francesc Tulla Pujol, a l'edat de 87 anys. El pare Tulla feia 67 anys que era monjo i va ser prior del monestir durant 36 anys, fins l'any 2007.
I tanquem aquest bloc recomanant-vos una conferència que es va fer en el marc de la jornada del Dilluns Sant i que podeu veure a través del portal web de l'Arquebisbat.
Sí, el bisbe auxiliar de Barcelona, monsenyor Sebastià Taltavull, va pronunciar una conferència sobre la instrucció pastoral publicada el mes d'abril de l'any passat per la Conferència Episcopal Espanyola, que porta per títol Església, servidora dels pobres. La conferència es pot veure al web de l'Arcabisbat arqtgn.cat.
Aquest 27 de març es va obrir el període de preinscripció escolar, que restarà obert fins al dia 3 d'abril. Un tràmit especialment important per als pares que tenen fills que han de començar l'etapa escolar o bé per aquells que es preparen per anar a l'institut. També és un moment clau per a decidir o per a triar la classe de religió. És per aquest motiu que avui ens acompanya el delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Tarragona, mossèn Norbert Miracle. Benvingut.
Hola, Anna.
Dèiem que és un moment important per als pares, perquè han de triar el centre educatiu, però quins són els criteris que s'ha de tenir en compte?
Evidentment, com dius, és un moment important, perquè el tema de l'educació dels fills és el tema principal, no només per una família en aquests moments, sinó, jo diria, que també per la pròpia societat. La nostra societat viu uns moments d'emergència educativa. L'educació és tan necessària per solventar tots els problemes, per aconseguir la regeneració moral de la nostra societat, que els pares tenen una responsabilitat importantíssima. Ells són els primers educadors i, per tant, la responsabilitat d'educar els fills és primària per als pares. Ara, subsidiàriament. Després, les escoles presten una col·laboració que és indispensable.
També dèiem que ara és el moment de triar la classe de religió. Quines raons els hi donaria als pares que potser ara mateix estiguin dubtant o desconeguin que tenen aquest dret?
Jo suposo que és més aquesta segona part que tu dius. A vegades hi ha famílies que no coneixen prou bé que tenen dret a escollir la classe de religió catòlica per als seus fills. Hi ha una gran desinformació en aquest sentit. A vegades ens trobem amb escoles, amb instituts, on no s'explica del tot prou bé què significa fer classe de religió. Com si això fos algun afegit que se'ls hi posarà, com si això pogués, en certa manera, significar o perjudicar l'infant. De cap manera. A l'escola, per una educació integral, s'ofereix la classe de religió catòlica, que, evidentment, és opcional. Aquells pares que no ho desitgen no tenen per què matricular-los i l'escola té una matèria complementària. Però els qui volen que els fills rebin aquesta formació, aquesta educació catòlica, que els ajudarà en tots els altres aspectes de la seva formació, tenen tot el dret, i els animo moltíssim a que aquest dret l'exerceixin i que els fills els matriculin a classe de religió catòlica.
Sovint també hi ha una confusió entre catequesi i entre classe de religió, no? Si el meu fill va a la parròquia i fa catequesi, no cal que faci la classe de religió. Quina diferència...
A vegades entre... aquest argument apareix. Ja el portem a catequesi. No cal que faci la classe de religió. És una equivocació. Perquè la catequesi en l'àmbit parroquial és una realitat importantíssima que ajuda a créixer els infants en la fe, evidentment, i a preparar-los, en alguns casos, per a la recepció dels sagraments. A l'escola hi ha una formació, una informació de la matèria de la religió catòlica i alhora també d'altres àmbits relacionats amb el món de la religió, com és el coneixement d'altres religions, d'aquelles religions properes al cristianisme, com és el judaïsme, o també com és l'islam, que els donarà uns coneixements equiparables als altres coneixements que també els infants reben a les classes de medi de socials, les classes de matemàtiques o les classes de música. I, per tant, es tracta aquí de que, d'una manera, diríem, molt rigorosa, molt acadèmica, els nens i nenes i els joves rebin aquesta classe de religió.
El Sant Pare, quan ha tingut alguna audiència amb educadors, ha tingut l'oportunitat de dir que l'escola catòlica ha d'oferir una educació integral. No ideològica.
Exacte. I això és el que està fent l'escola catòlica. A casa nostra anomenem escola cristiana, perquè, com bé sabeu, existeix la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya, no? El papa els ha dit donar una educació integral. És el que fem a les escoles cristianes. A casa nostra, doncs, el nostre arquebisbat, tenim escola cristiana a la ciutat de Tarragona, a Reus, tenim a Valls, tenim al Vendrell, i totes aquestes escoles que tenen, d'una banda, una qualitat acadèmica bona, i en alguns casos molt bona, a més, també donen una formació, com el papa diu, integral, en el sentit de que no descuiden cap element de la persona i del seu creixement. I un d'aquests elements és la dimensió, que en podem dir, espiritual, la dimensió transcendent, la dimensió que la religió conforma en els nens i els joves que estan creixent, perquè tal que coneguin aquelles virtuts cristianes que són tan necessàries i també aquells valors humans que també resulten avui tan necessaris.
I perquè es pugui donar classe de religió hi ha d'haver uns professors que siguin competents en aquesta matèria. Quina formació se'ls exigeix?
Això està molt bé que facis la pregunta, perquè Podria ser que algú cregués que per donar classe de religió, doncs mira, amb una persona, amb un noi, una noia, una senyora de bona voluntat ja és suficient. No, de cap manera. Els mestres i els professors de religió tenen tots la titulació bàsica del nivell que donen. És a dir, ningú pot donar classe de religió a primària, infantil, que no sigui mestre titulat. I ningú pot donar classe de religió a secundària i batxillerat que no tingui una llicenciatura civil. A més, tant en un cas com en l'altre, els exigim que hagin obtingut un curs que s'anomena el curs de competència acadèmica, l'ADECA, i aquest és un curs, tant a primària com a secundària, força complet. Per tant, l'especialització del mestre de religió és una especialització real. Té la seva part bàsica, com qualsevol altre mestre, i un suplement, que és aquesta especialització en religió catòlica.
Que s'estudia?
Que s'estudia, en el cas de Tarragona, al nostre Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Fonamentalment, els mestres i professors ho estudien aquí. A vegades pot ser que vingui un de fora i ho hagi fet amb altres instituts de Catalunya, no? de Lleida o de Vic, però la immensa majoria... la immensa majoria venen del nostre institut. Tenim també alguns pobles, el nostre arquebisbat, com bé saps, que formen part de les comarques de Lleida. I en aquest cas, moltes vegades, alguns dels mestres que tenen les classes de religió d'aquests pobles han fet els cursos a l'Institut de Ciències Religioses de Lleida.
Tenim xifres de quants alumnes aproximadament a primària cursen la classe de religió? Aquí l'arxidiòcesi.
A la nostra arxidiòcesi podríem dir que tot sumat, tant primària com infantil i primària, en totes les escoles, tenim al voltant d'un 50% de nens i nenes que cursen la classe de religió.
Comptem també els públics?
Tots. Comptant-ho tot, Comptant. Que tots són... Tots tenen un aspecte públic, eh? Uh-huh. El que passa que, doncs, en diem públics uns i els altres d'iniciativa social, però tots tenen una funció pública. Uh-huh. Doncs aquí una mica més del 50%. A secundària i batxiller les xifres baixen una mica i, doncs, estem al voltant, tot sumat, d'un entre 20 i 30%. No són xifres altes com voldríem. És veritat. I això, doncs, és un dels reptes que tenim, de conscienciar els pares per tal que realment matriculin els seus fills a la classe de religió.
Doncs recordem que aquest període de preinscripció escolar estarà obert fins al dia 3 d'abril i dèiem, doncs, que és un moment per triar tant el centre educatiu com també, doncs, motivar a que els pares puguin inscriure els seus fills a la classe de religió. Mossèn Norbert Miracle, delegat d'ensenyament de l'Arquebisbat de Tarragona, gràcies avui per acompanyar-nos als nostres estudis.
Molt bé.
Fins una altra.
Gràcies a tu, Anna.
Fem ara un repàs als actes que hi ha programats per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Comencem pel diumenge 3 d'abril, que és la festa de la Divina Misericòrdia, amb el següent programa. A les 11 del matí, la missa solemne de la Divina Misericòrdia, presidida pel senyor arquebisbe. A 2:15, l'exposició del Santíssim Sacrament i res del Sant Rosari. A les 3 del migdia, l'hora de la Misericòrdia i el res de la Coroneta. A les 4 de la tarda, predicació del senyor arquebisbe. A 5:15, la consagració a la Divina Misericòrdia, benedicció d'estampes i quadres. I a les 5 de la tarda, la benedicció i reserva del Santíssim Sacrament, la veneració de la relíquia de Santa Faustina Kowalska. Hi haurà confessors durant tots els actes. Tindrà lloc a la Catedral de Tarragona. Pel dilluns 4 d'abril, l'Eucaristia en la Jornada Provida, presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol. Tindrà lloc a l'església de Sant Antoni de Pàdua de Tarragona a les 7 de la tarda i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar. Pel dijous 7 d'abril, la presentació del llibre dels 50 anys de Càritas Diocesana. L'acte, presidit pel senyor arquebisbe, serà presentat pel doctor Àngel Balsudegui i la senyora Victòria Forns. Tindrà lloc al Centre Tarragonense El Seminari a les 7 de la tarda i organitza Càritas Diocesana de Tarragona. I, per últim, el divendres 8 d'abril, el sopar col·loqui sobre el tema l'Escola de l'Amor en el Poble de Déu, a càrrec de mossèn Pere Fibla i Isabel Valèndia, membres del Seminari del Poble de Déu i responsables del Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Cal confirmar assistència trucant al telèfon 977-21-2303. Tindrà lloc al restaurant MR de Torrefort, el que es troba al carrer Francolí 59, a 8:45 del vespre, i organitza Justícia i Pau de Tarragona.
Gràcies, Montse. Doncs tots aquests actes els podreu trobar, com ja sabeu, al web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat. Doncs fins aquí el programa d'avui. Ja sabeu que si entreu al web de l'Arquebisbat podreu escoltar o descarregar-vos qualsevol programa al campanar. Els trobareu tots a la secció de la ràdio. Nosaltres tornem la setmana vinent a la mateixa hora. Gràcies per ser-hi. A reveure. Navegar